Catering El Castillo del Grupo El Álamo le ofrece todo lo necesario para cualquier evento. Bodas, banquetes, convenciones. Disponemos de diferentes localizaciones para realizar sus celebraciones con todo lujo de detalles. Desde el más pequeño hasta una amplia variedad de menús ajustados a su presupuesto, para que usted no se preocupe de nada. Para cualquier evento, Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Infórmese en el 977-84-6240. Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Carretera de Montblanc, en Alcover.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 21 minuts pràcticament. Des de Tarragona continuem Herrera en COPE. És dilluns 6 de novembre, el dia en què estem a un mes exacte de l'inici de la campanya electoral, inici oficial, si és que alguna vegada havia acabat en els darrers anys. Demà acaba el termini per inscriure les candidatures electorals i d'aquí unes hores tindrem més clar quin és el panorama que es presenta i en quin format, però el que està clar és que ningú pot parlar d'eleccions normals mentre la justícia en sigui la protagonista. I no ens cansarem de repetir-ho. Creiem que els ciutadans ens mereixem solucions polítiques a problemes polítics o no es pot parlar de votar amb total llibertat. Una premissa que no ens podem permetre saltar-nos. Com cada dia hi posarem música, tot plegat, avui al programa sonen els Eagles, perquè tal dia com avui hauria fet anys Glenn Frey, el seu guitarrista, cantant i compositor. Ens va deixar fa un any. Avui al programa repassarem tota la informació de les nostres comarques. Els convidarem, com cada dilluns, a descobrir el talent amb denominació d'origen. Avui anirem fins a Denàs, Tarragona, per descobrir la importància de les olors a casa o a un negoci, per exemple, l'anomenada decoració invisible. A l'Espai Sibarita, atents avui, perquè vindrà la xef del restaurant Vora Mar d'Altafulla, que s'acaba d'alçar amb el premi al millor arròs de tota Espanya, i volem saber una miqueta més. A partir de la una coneixerem de prop la Fundació Vara i la seva tasca, perquè aquesta setmana el Club Lai de Reus li dedica el seu sopar solidari anual. I en la darrera mitja hora de programa agafarem la Nacional 240 per parlar de salut. Ho farem amb un metge de família i amb un farmacèutic. Amb ells parlarem de grip, d'automedicació i de molt més. Serà amb COPE Lleida i el Ricard Álvarez. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem primer a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Charo Toribio. Bon dia.
Bon dia. Aquest dilluns a Tarragona cel poc nuvolat o clar. Les temperatures van en descens. Arribem als 19 graus a Tarragona i a Tortosa, 18 al Vendrell, 18 graus també a Reus i 14 a Gandesa. I atenció al vent perquè bufa del nord-oest fort amb intervals molt forts al sud. S'activa l'avís groc a la depressió central i al prelitoral i litoral sud per ratxes de fins a 70-80 km per hora i també avís groc per fenòmens costaners amb vent de força 7 al litoral.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Charo. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines. Sí que el recordo que l'entrada a la ciutat de Tarragona per l'avinguda Ramon y Cajal estarà tallada des d'avui i fins divendres per obres de reparació de les juntes de l'estructura del pont de la 340 sobre el riu. Estan tallats, per tant, els carrils d'entrada des de les 6 de la matinada d'avui fins la 1 del migdia del proper divendres. Això obligarà a concentrar l'entrada a Tarragona des del sud per l'avinguda Roma. I els ho avançaven ja la setmana passada i tenim data. A partir de demà canvia el límit de velocitat del cinturó de l'A7 a Tarragona. Passa de 100 a 80 km hora. Foment assegura que ho fa per raons de seguretat, per facilitar els accessos i per minorar l'impacte sonor als edificis del voltant. El tram afectat va de les Gavarres fins a l'enllaç del cementiri de Tarragona. Són uns 6 km que passaran a partir de demà de 100 km hora de velocitat màxima a 80. Més qüestions. Banyeres del Penedès ha contractat una empresa de vigilància externa per frenar una onada de robatoris. Des de principis d'octubre hi ha hagut 7 atracaments, 4 d'ells a cases particulars, una plena llum del dia amb l'ús d'armes blanques, i el darrer atracament va ser el passat 31 d'octubre a un habitatge buit. Banyeres no té policia local i després de diverses converses amb els Mossos han decidit contractar una empresa de vigilància privada que garantirà que dos agents patrullaran 24 hores al dia. A més, a la contractació d'aquests vigilants, els Mossos han augmentat la presència a Banyeres del Penedès, tant pel que fa a dispositius de prevenció com patrullatge d'investigació. La xifra del matí són els 3,5 milions de quilos d'olives que preveu recollir la cooperativa de Cambrils enguany. Doblaran els números de la passada campanya. A diferència d'altres zones, la sequera no ha afectat els productors de la cooperativa, més de 400, perquè els camps es mantenen en regadiu. Segons el president de la cooperativa, Jaume Baiges, entren diàriament de 70 a 80 mil quilos d'olives. La campanya s'allargarà fins Nadal.
Pràcticament el doble de l'any passat anirem enguany. Segur que anirà que doblarem de l'any passat. L'any passat va ser un any molt poca collita. Hi ha molta collita, està entrant diàriament, estan entrant de promig de 70-80 mil quilos i a dies puntes està l'altre dia de 120 mil quilos, però falta molta campanya encara, fins a Nadal, més o menys.
El preu de l'oli de la cooperativa ben envasat es mantindrà amb un preu d'entre 6 euros el litre, 6 i 8 euros el litre. Aquest diumenge han celebrat la festa de l'oli nou i han servit més d'un miler d'esmorzars populars. I de l'oli al vi, una trentena de cellers de la Terra Alta han participat aquest cap de setmana a la festa del vi de Gandesa en el seu 30è aniversari. Cada vegada més experts provinents d'arreu de Catalunya són fidels a un esdeveniment que els permet tastar diversos vins i parlar amb els productors directament. Experts, però també públic molt divers que s'apropa a la fira per tastar novetats de la denominació d'origen. Escoltem Francesc Villarroya, del celler La Botera.
A part sí que la gent veus que pregunta molt, que s'interessa molt, que s'estan fent petits experts dins del món del vi. Això és molt xulo i, a més, és molt important. I això ens ajuda molt a l'hora de posicionar-nos per a vendre vins i perquè, finalment, com el client final és la gent de peu, que és la que passa per aquestes fires, finalment són ells els que decidiran quin celler provar, no només avui i comprar, sinó que, finalment, aquests vins els veuran als restaurants, els veuran a molts llocs.
Enguany la verema ha estat més escassa de quantitat, amb 33 milions de quilos de raïm, però d'excel·lent qualitat. Des de la DEO Terra Alta dubten que la situació política actual afecti a les vendes d'un mercat que és bàsicament català i d'exportació internacional. En plana política, Ciutadans preguntarà al Congrés sobre l'adjudicació d'un contracte en l'organització dels Jocs Mediterranis. El diputat de Ciutadans, Sergio del Campo, fa referència a unes informacions publicades en premsa que alertaven de possibles irregularitats en l'adjudicació d'un contracte d'1,2 milions d'euros a una empresa amb només 2 mesos de vida, que va ser creada un mes després d'obrir-se el concurs. El diputat qüestiona quins elements concrets s'han valorat de l'empresa per concedir-li aquest contracte en detriment de les altres tres candidates, perquè se li va atorgar la concessió si el preu i l'experiència eren pitjors que les altres empreses presentades, i també preguntarà sobre el control del govern central, el COE i el Consell Superior d'Esports per controlar el moviment de fons per part de la Fundació Tarragona. Afirmen que l'adjudicatària tampoc hauria presentat l'oferta més baixa. Roquetes, al Baix Ebre, ha recordat aquest diumenge el viscut l'1 d'octubre al pavelló poliesportiu que va funcionar com a col·legi electoral i on va haver-hi diverses actuacions amb violència entre forces de seguretat i votants. S'ha destapat una placa commemorativa que inclou un codi QR per accedir a les imatges d'aquell dia. L'artista local, Ignasi Blanc, ha pintat també un mural en record de l'actitud pacífica dels veïns del municipi. L'alcalde, Francesc Gras, ha confirmat que una desena de veïns han engegat accions legals per les lesions.
Dels ferits que van hi haure a Roquetes, 10 persones s'han presentat ja com a acusació a partir d'aquesta iniciativa popular per tal de reclamar a qui sigui i a través dels jutjats que es penalitzen aquestes agressions, encara que siguin per part d'un estament de l'Estat, i que aquesta gent, com a mínim, se li veia reconeguda que la seva presència aquí era totalment pacífica.
En successos, robatori a l'Institut Ramon de la Torre de Torredembarra. S'han endut 10.000 euros i el centre ha patit greus desperfectes. Portes trencades, mobles i material regirat i la caixa forta de l'Institut buida. Faltaven diners, aquests 10.000 euros i diversos talons també de Loteria de Nadal. Els Mossos investiguen ja el robatori. I un apunt d'esports, victòria del Nàstic 0-3 davant el Valladolid. Els Grana abandonen, per tant, els llocs de descens i se situen amb 15 punts. I també victòria per al Reus, 1-0 davant l'Sporting de Gijón. Amb aquesta victòria, el roig i negre sumen ja 19 punts. Arribem al punt de 1:45 amb això. Ens aturem només un minut per la publicitat i continuem.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Mira, ahora los tecnoprecios de El Corte Inglés se han convertido en super tecnoprecios para adelantarse al Black Friday.
Sí, tienen un 20% de descuento en pequeños electrodomésticos para cuidado personal e higiene.
Además, financiación en 24 meses.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios de El Corte Inglés. Mucho más que un buen precio.
Vinga, dilluns aixequem persiana al programa també. Continuem amb aquest espai de talent amb denominació d'origen en què busquem projectes, negocis, històries, sobretot que ens agraden d'arreu de les comarques de Tarragona. Avui els vull parlar d'olors, de fragàncies, perquè també diuen molt de la nostra personalitat o, per exemple, de casa nostra. No sé si els donem prou importància, però li vull preguntar a algú que en sap força del tema. Ella és l'Emília Sabater i és la persona que hi ha rere de Denàs, a Tarragona. Emília, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
Moltíssimes gràcies.
A tu.
Escolta, hi donem prou importància? De vegades pot ser a la pròpia, sí, a l'olor pròpia, però no tant a la dels espais, o què?
Jo diria que depèn molt de les persones, això. Sí? Hi ha persones que realment la importància que donen al seu ambient és elevada. I potser la gran dificultat, i per això he nascut de Nas, és que trobar qualitat per perfumar el nostre ambient és una mica difícil. A vegades ens trobem perfums que sí, molt econòmics, molt bé, però la que els posem a casa ens tiren enrere.
És veritat.
Amb la qual cosa, arrel d'aquesta inquietud, va anar naixent de Nas.
Clar, que aquesta és la meva següent pregunta, no? Perquè de Nas, per si no ho coneixen, no? És un establiment que trobem a Tarragona, a Prat de la Riba número 2, i m'agradaria saber, jo ho vaig descobrir, explicarem a l'audiència com ho vaig descobrir, perquè va organitzar una cata d'olors.
Ah, exactament.
No? Que això em sembla molt, molt curiós. Jo no n'he fet mai cap, t'hauré de seguir la pista per la propera que organitzis, Emília.
Fantàstic, comptarem amb tu, pots comptar-hi.
Llavors, com neix aquest projecte? Explica'm, a veure.
A veure, actualment el comerç, el petit comerç, tenim moltes dificultats per tirar endavant. Això és conegut. Tenim unes grans marques al costat i se'ns ofega. Llavors, l'única opció per seguir endavant és fer coses diferents, coses que motivin a les persones i que com a mínim et coneixin, perquè una vegada et coneixen ja es veu la diferència. Llavors, pensant en que sempre hi havia cates de vins amb menjar, l'olor no deixa de ser un sentit, potser el que més ens mou a nivell de memòria, ens porta a molts llocs l'olor.
Mm-hmm, és veritat.
Aleshores, a nosaltres, a la gent de Denàs, ens agrada el vi aromàtic, ens agrada conèixer-lo, sentir-lo, i a la nostra terra està ple de bons vins. I, bueno, parlant, com sempre, surten les coses, la idea de dir, escolta, si nosaltres estem venint perfum d'ambient, per què no fer una cata, un tast amb vi aromàtic? Vam tenir la gran sort de trobar Pepa Manchón, l'enòloga, que li va encantar el projecte i ho vam tirar endavant. I la veritat és que molt contents, molt satisfets, i veure que realment el perfum que podem tenir a l'ambient, sigui fruits vermells, sigui una flor blanca, la podem trobar també amb un vi evidentment ben acompanyats d'un enòleg, perquè...
Sí, clar, t'han de guiar una mica, no?
Exacte, exacte.
I tu una mica també fas això, no? A Denàs ens guies una mica, ja ho has dit, el que feu és, no? És decoració, m'ha agradat molt el vostre web, és decoració invisible.
Exacte.
M'agrada molt aquest concepte.
Exacte. Moltes persones, quan venen a la botiga, el que ens diuen és... Què hi poso jo a casa meva? Al final, el que hem de trobar és què hi vols posar tu a casa teva. Com vols que la gent t'identifiqui quan entra a casa teva? Vols que et trobin una persona amb unes olors dolces? Vols que et trobin una persona amb unes olors fresques? O que sigui molt especiades? Tot depèn de tu, no? De dir, escolta, quin tipus de decoració tens a casa? Tens una decoració basada en molta fusta i vols una olor fustada... Potser és una miqueta el que fem és això, intentar guiar una mica de cara a les olors que t'identifiquen a tu i a la teva casa i la manera de pensar i de sentir-te, no? Mm-hmm.
Escolta, tu aquest interès per les olors i per les fragàncies d'on et ve, Emília?
Jo no sé si em vaig equivocar perquè vaig tirar cap al món del sector financer i en canvi he sigut una persona que tota la vida ho he olorat tot. Absolutament tot. Jo sóc la... I com molta gent, no sóc sola, eh? Hi ha moltíssima gent que des de petits el que fem és anar fent el nas. Crec que és molt important que aquest sentit potser l'hauríem d'introduir molt més a les escoles, perquè el que sí que està demostrat és que les olors i la memòria van absolutament lligades. Si a l'hora d'estudiar, per exemple, ens posem una olor que ens relaxa, que ens motiva, possiblement aprendrem molt més. Si això ho anem introduint a les escoles, no sé, jo igual és un pensament revolucionari, no ho crec, però realment penso que amb les activitats que hem fet altres activitats, per exemple, vam participar a la Imaginada de Tarragona aquest estiu, i va ser molt bonic veure com hi havia uns nens amb un sentit de l'olfacte increïble. Que cal aprofitar i això, si se'ls guia, crec que es poden fer grans coses aquí.
Mm-hmm. És que ho has comentat abans, no? Les olors tenen un poder molt important. Jo crec que a tots ens ha passat alguna vegada, no? O que relacionem una olor amb algun moment de la vida o amb una persona, no? A mi m'ha passat això, sentir una olor i fins i tot girar-te de dir, ostres, és aquella persona, no? Sí. I no ho és, però bueno, t'ho identifiques.
I tant. Ens hem trobat a la botiga amb gent plorant i no una, sinó més d'una de les persones que sentint unes olors, tenim perfum francès, que què fa? Són perfums molt subtils, per exemple, a la Casa d'Urans, que és una casa de la Provença que fa molts anys que està treballant, tenen uns aromes tan subtils. Hi ha persones que no els senten, aquests aromes, però la persona que els sent, a la que olora, viatja i se'n va. I se'n va, doncs, al calaix de la roba de la iaia, aquell estiu que estava al costat d'un roser d'aquelles roses que encara feien olor i deia, oh, quina olor més bona. Viatgem moltíssim i el bo de les olors potser és això, no? Tancar els ulls i poder viatjar.
Uh-huh. Per tant, si jo vinc a Denàs, Emília, i busco un olor doncs, per casa meva o per una botiga, que important és també per un negoci, no?
I tant.
Que t'identifiquin amb un, no? Amb un olor propi. Això també és part de l'estratègia de venda aquí, eh?
Exactament. De tota manera, moltes vegades ens trobem amb comerciants que el que ens diuen és jo vull un olor que pugui vendre més. A veure, a Denàs l'aromateràpia és molt important, però per que qui coneix aromateràpia, no? També a vegades ens posem amb el tema, moltes vegades ens demanen a nosaltres informació d'aromateràpia. Nosaltres el que deixem molt clar és, nosaltres no venem aromateràpia, no en sabem suficient. És un tema, el fet de tocar olis essencials, és un tema que potser no li donem la importància que té. Els olis essencials són molt potents. Pensem que estem parlant de l'extracte d'un producte, sigui una resina, sigui una planta. Llavors, l'efecte que ens pot fer en el nostre cos és molt important. Vull dir, realment ens pot anar molt bé, però també ens pot anar molt malament.
Sí, és tot un món, això dels olis essencials. Jo crec que t'hauria de convidar un altre dia només a parlar d'això, eh?
Bueno, jo ho desconec, Mònica. A mi poca feina faria. Jo penso... és cert. Vull dir, jo penso que hi ha gent molt preparada en tema d'aromateràpia, que no ens podem fiar de qualsevol. I potser per això nosaltres, d'entrada, el que diem sempre és nosaltres no us donarem consells d'aromateràpia. Perquè ens trobem amb persones que diuen no, és que l'espígol, la lavanda, és molt relaxant. Dius, bueno, sí, però també serà en funció de la teva experiència. Si tu has passat una mala experiència amb l'espígol perquè te l'han refregat durant un estiu en què tu has estat molt amargat, l'espígol, quan el sentis, el que farà serà posar-te nerviós i no relaxar-te. Clar, aquest és un exemple més clàssic, no? Però això ens pot passar amb qualsevol cosa. Llavors nosaltres sempre diem, cuidado, que l'aromateràpia és prou seriosa per prendre-se-la seriosament. Mm-hmm. I a partir d'aquí, doncs...
Clar, clar, no, no, és un món amplíssim i, com tu dius, hem d'anar amb gent que en sàpigui prou,
eh? Exacte.
Què hi trobem? La meva pregunta és, què trobem a Adenas, no? Perquè ens pots ajudar doncs, a perfumar a casa nostra, la roba, a mi, per exemple, no? Que la roba faci bona olor, olor per, doncs, per roba, per exemple, no?
Sí.
Espelmes, encens, suposo que tenim una varietat amplíssima, no?
Exacte, és que el fet de perfumar l'ambient va començar, realment tenim les primeres referències a Egipte. Ja ens apareixen jeroglífics en algunes de les piràmides de quan feien les sortides a buscar l'encens. Al principi es va començar perfumant amb resines, amb encens, productes que són els primers que es va veure que perfumaven, no? I a partir d'aquí s'ha anat millorant, bueno, s'ha anat millorant, s'ha anat avançant. Llavors nosaltres el que tenim és del més bàsic, que seria l'encens, a les espelmes, que ja van anar evolucionant. A partir d'aquí tenim ja tot el que són el que coneixem per micados, les ampolles amb els bastonets. Tenim làmperes catalítiques molt eficients a l'hora de treure de netejar les olors de la casa, per netejar una làmpara catalítica, que per nosaltres la millor és l'Ampé Verger, que és la que tenim nosaltres. La veritat és que funciona genial a l'hora de netejar l'aire quan estàs cuinant, quan si hi ha algú que fuma... És genial.
També, doncs, això jo ho desconeixia. Làmpara catalítica.
Una làmpara catalítica, sí.
Mira, veus, sempre s'aprenen coses. Cada dia s'aprenen coses. Fantàstic.
Molt recomanable.
Però també doncs, he vist que teniu sabons, no? També he pensat per als més petits de casa, no? Productes absolutament naturals, no?
Sí, perquè què passa? Que nosaltres, amb el fet de treballar amb la Provença, tenim algunes de les marques que a banda ens han ofert cosmètica i cosmètica natural. A partir d'aquí ens quedava un buit. Sí que la cosmètica natural a nivell de casolà molt a nivell dels grans molt bé, però ens quedava el buit de dir què podem oferir a nivell infantil. Llavors vam contactar amb Carelia, que és una casa de cosmètica infantil natural. No fan servir alcohol, sinó que fan servir... Bueno, sí que és alcohol, però està extret de canya de sucre, amb la qual podem perfumar perfectament una habitació infantil amb els seus amb el vaporitzador d'ells i, a banda, doncs, el nen, vull dir, amb tot el producte de la gamma de cosmètica infantil. Llavors hem introduït també alguna cosa de cosmètica per senyors, però tot amb la gamma de cosmètica natural, perquè al final la cosmètica no deixa de ser també un producte d'aromes, no? Que el tent, et poses un producte, si és amb Maria Lluïsa, si és amb espígol, si és amb rosa, o si és amb espècies, però és allò, cosmètica natural, no? D'aquí tampoc ens volem sortir gaire més, no?
La veritat és que el catàleg que teniu deu ser amplíssim, perquè, no? Hi ha per a gustos, no?
Per a gustos olors.
Per a gustos olors. Exacte, anava a dir colors, no, per a gustos olors, perquè jo puc arribar i dir-te, mira, Emília, doncs busco una cosa potser més avainillada, no? O no, més una cosa fresca, no? I no sé si tens xifrat el catàleg de...
Sí. A veure, a nivell de manual ens trobaríem que es reconeixen unes 7 famílies olfactives. Però quan tu agafes una roda olfactiva, no és que n'hi hagin 7, és que n'hi han, bueno... moltíssimes. Clar, podem fer un perfum dolç però amb fons de fusta. Podem fer un perfum especiat amb fons dolç. Clar, és amplíssim. A veure, nosaltres també, dintre que tenim una gran varietat, el que procurem és que hi hagin totes les famílies una mica identificades. Sí que pot ser que vinguis i diguis no he trobat el que busco. Pot ser, però a vegades el que ens trobem és que potser tampoc és el dia. Perquè no tots... A veure, a vegades m'entra gent a la botiga i penso, aquesta persona avui no s'emportarà res, però no perquè no vulgui res, perquè potser sí que vol alguna cosa, no? Però no, la seva predisposició a olorar és absolutament negativa, no? I quan algú comença, ai, això no m'agrada, ai, això no ho vull, dius, la predisposició que porta no és... Per gaudir de les olors. Jo sempre dic que d'anar, quan la primera vegada que vens has de venir amb temps i amb ganes d'olorar, perquè després és quan et deixes anar, olfactivament estàs preparat i disfrutes. I disfrutes i busques... No busques. Al final les olors... Et troben. Exacte. Sí, perquè per molt que busquis, dius... A mi m'agrada una olor fresca, m'agrada una olor especiada... Però potser quan trobes aquell especiat dius, no, mira, doncs aquest especiat m'agrada quan vaig a comprar la roba, però no el vull a casa. Jo a casa vull una altra cosa, no? I és així, és quan tu estàs relaxat i tranquil, que et pots imaginar com et sentiràs a casa, que pots escollir una olor per casa.
Doncs que important és aquesta decoració invisible. Quedi'ns amb aquest concepte perquè ens pots ajudar a fer una mica aquell olor que busquem a mida.
Ah,
o sigui, a banda dels productes que ja teniu, doncs les espelmes que ja són les que són o l'encens, no? Busquem una mica també a mida, que com et deia, per casa és importantíssim, perquè també ens ajuda a estar millor a casa nostra, però també a nivell d'un negoci em sembla essencial, no? Allò que puguis identificar aquella botiga amb una olor.
Exacte. Sí, perquè al final el que farà és identificar la persona que està portant aquella botiga.
Clar.
No? Diràs, darrere d'aquesta botiga hi ha aquesta persona i em fa pensar en això. No?
Doncs tot això que ens ha explicat l'Emília, escolta, encantada que hagis vingut, potser et faré tornar a parlar algun dia de temes més concret. Ho trobem a De Nas, ja sabem, Prat de la Riba 2. Els direm el web, Emília, que el tinc aquí davant, és www.denas.com. També he vist que teniu plana de Facebook.
Sí.
No? Allà aneu explicant totes les novetats.
És obligatori, avui dia no pots estar sense.
Exacte. Recorda'm quin horari feu per aquells que ens estiguin escoltant que igual es volen apropar, a veure.
Mira, el nostre horari és de 10 a 2 quarts de 2 i de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 8 del vespre. Què passa? Que nosaltres sí que pleguem abans de les 8 i moltes vegades alguns clients em diuen com és que tanques abans? Dic, home, dic, és que procurem tenir obert a migdia de manera que al vespre puguem tenir una miqueta de vida familiar, perquè
sí.
És que si no...
Sí, és que si no és impossible, eh? Si hem d'estar obert les 24 hores, no? I d'això anem malament. Doncs ja saben, a Prat de la Riba número 2 de Tarragona. Emília, un plaer, torna quan vulguis.
Moltíssimes gràcies. A la vostra disposició.
Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions en aquests dies tan entranyables, a Masia Crusells disposem d'una àmplia carta de menús elaborats especialment per sopar i dinars d'empresa. Vingui, l'informarem sense compromís. També pot trucar al telèfon 977 75 40 60. 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
El Sibarita.
Vinga, pràcticament 12 minuts i arribarem al punt de la una. Seguim amb més qüestions al programa. Continuem amb aquesta missió del nostre Sibarita. Ja saben triar els millors productes de les nostres comarques i que vagin passant per aquí. Però avui no els parlo d'un producte en concret, sinó d'un plat. Un plat guanyador, una elaboració guanyadora, de fet. El millor arròs d'Espanya d'aquest 2017, com ho senten, el millor arròs d'aquest any al país el trobem a les nostres comarques, concretament al restaurant Boramar Calvitari d'Altafulla. I en té part de culpa la xef d'aquest restaurant, la Sara Nicolás. Sara, molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Escolta, gràcies i enhorabona per aquest premi, no? Suposo que fa molta il·lusió, molta patxoca, això, de tenir el premi al millor arròs d'Espanya, no?
Sí, la veritat és que sí.
Jo no he dit la recepta encara, no sé, mira, et deixo que la diguis tu, no? Perquè aquest arròs no és un arròs així, blanc no és.
No, és una miqueta diferent.
Quin arròs és el que t'ha portat aquest premi? A veure.
Mira, doncs el restaurant normalment no el fèiem i vam dir, doncs pel concurs prepararem alguna cosa diferent. I és un arròs cremós de shiitake i presa ibèrica. Al damunt li posfiquem un vel de shiitake i una maionesa de foie.
No m'ho pots fer això aquestes hores, Sara, entén-me. Jo porto ja aquí molta estona a la ràdio i ara aquesta hora ja hi ha gana. Clar, arròs cremós amb shiitake i presa ibèrica i maionesa de foie. O sigui, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Em deies que l'has creat per... Vas crear la recepta per aquest concurs específicament. Em dediquen a aquest concurs que buscava el millor arròs d'Espanya. Han participat més d'un miler de cuiners i cuineres, no?
Sí, molts restaurants van entrar dintre del concurs.
Mm-hmm. Com va començar una mica el procés, diguéssim? Tu t'has d'inscriure en aquest concurs i comences a crear la recepta, com va anar això?
Mira, nosaltres treballem amb Unilever i el nostre comercial de la zona va vindre i ens va dir, escolta, Sara, mira, que tenim preparat que comencem a fer una edició del millor arròs d'Espanya, per què no t'apuntes? Proves i a veure què tal va.
Uh-huh.
Dic, bueno, vale. I nosaltres som molt mariners, estem davant del mar, llavors vam dir, doncs, per canviar una miqueta i no fer sempre peixos, anem a canviar la recepta. I des de febrer va començar això. Nosaltres teníem que fer la recepta, ensenyar-los als clients, que els provessin, i ells valoraven a través d'una web. I llavors els 6 primers de les àrees, representa que érem 6 àrees, anàvem a la gran final a Madrid.
I tu te'n vas plantes allà a la final, sí, no? Sí. Amb cuiners d'arreu del país. Tu vas poder tastar els altres, els competidors,
sí,
o què?
Sí, vaig poder tastar. Estaven molt bons, la veritat que sí. Hi havia molta competència.
Clar. Hem de dir que va dir, tinc aquí preguntat, al jurat hi havia xefs molt coneguts, sí, també, no? Per la gent, el Mario Sandoval, el Quico Moya, tots dos amb estrelles Michelin, i van dir que havia que molt equilibrat, no? De textura, d'aroma, no? Per tant,
sí,
escolta...
Sí, sí.
Bona recomanació. Ara sí que sí, l'has de tenir a la carta, aquest arròs.
Sí, sí, ja el tenim des de dissabte, que el tenim a la carta, i està funcionant molt bé.
Clar, i ho parlava ara amb la Sara abans d'entrar, em deia això, no? L'haver guanyat aquest concurs, ha portat més gent, i sí, no? Ha despertat interès i veu agafar moltes trucades i moltes reserves, que això és bo, ja me n'alegro.
Sí, sí, moltes, i molta gent que no ens coneixia, i arrel de veure'ns doncs, als diaris, a alguns programes, doncs han vingut... Els ha agradat i han dit, doncs tenim que tornar a provar altres plats i molt bé, la veritat que estem molt contents.
Clar, perquè la veritat és que tu, Sara, ets molt jove, és molt, molt jove, vostès no la veuen, després penjarem una foto al Twitter, però ets molt jove, però el restaurant, el Boramar Cal Vitalí, sí que té molts anys d'història, Altafulla,
sí,
ja, no?
Sí, sí.
Explica'm una mica d'on ve la història, a veure.
Mira, farà uns 16 anys que el van agafar els meus avis, llavors ja, clar, ells estaven cansats i li van proposar a la meva mare, escolta, voleu seguir vosaltres amb el restaurant? I vam dir, pues sí, per què no? I, bueno, arrel d'això nosaltres portem 11 anys allà amb els meus pares i jo. Bueno, jo he estat un temps fora també, entre l'escola, vaig anar a Barcelona.
Uh-huh.
I, bueno, des que he tornat, doncs sí, estem intentant canviar la carta, innovar una miqueta, fer coses diferents.
Clar, perquè aquells que no us coneguin, per exemple, no? Hem de dir que esteu a Altafulla, a Pons d'Icart, veritat?
Exacte, sí.
Esteu al costat mateix de la platja.
A sobre de la sorra, sí.
A sobre mateix,
No em separa res del mar.
Per tant, que aquells que no us coneguin, si arribo jo vinc a dinar al Boramar, què em trobaré? Especialitats marineres, com deies abans?
Exacte, sí, arrossos, paella, el caldós de llamàntol... També fem cassoletes d'un rap marinera que està espectacular, la recepta de l'avi, que està molt
això
bo.
Això no falla mai, la recepta de l'avi
no
falla mai.
Això sempre. Les coses, les bases sempre han de ser, per mi m'agrada molt treballar amb la tradició. I arrel de la tradició doncs, pots innovar una miqueta, canviar coses, però sempre la base és la tradició.
Exacte, i a partir d'aquí crear rossos com
exacte,
aquest que t'ha portat
sí, sí, sí.
El premi. No? Quin és el secret, Sara, no sé si el voldràs compartir, però quin és el secret d'un bon arròs? A veure, perquè és un plat difícil de cuinar, eh?
Sí, no, i que l'arròs et quedi el punt, que el producte sigui de primera qualitat, que, bueno, jo sempre ho dic, jo li fico molt de carinyo i m'agrada molt estar sobre de l'arròs, vigilar-lo, que sobretot que no es passi, que no es quedi cru. Que tingui tot el seu punt perfecte, tant els ingredients com el propi arròs, perquè si l'ingredient no està ben cuinat o no és bo, ja no et queda igual l'arròs.
Mm. Algun tipus d'arròs que a tu t'agradi especialment, que diguis aquest no falla mai?
Nosaltres treballem amb el Bomba del Delta.
Home, molt bé, així, sí. Quilòmetre zero, sí. Com ha de ser. Bueno, de fet, és una de les coses també importants per vosaltres al restaurant, que està tafanejant una mica, no? És aquest producte de proximitat,
sí,
no? Potenciar
sí.
Molt. No sé si a tu t'agrada anar a mercat, t'agrada tocar allò i
sí,
anar tu mateix
sí,
als matins, sí, no?
Sí, m'agrada. Si em dóna temps, m'agrada molt anar-hi i amb el meu pare sempre hi anem. I la veritat que sí, que ens agrada sempre, pues, o innovar una miqueta, dius, oh, mira, aquest producte avui podríem comprar-lo i fer un plat nou. Llavors el meu pare, com que és el metre i el comercial, com li dic jo, ell sempre ven els plats que jo li dic. Igual que la meva mare, que està també fora, sempre els dic, avui tenim això, oferiu als clients, a veure què tal.
Uh-huh.
I la veritat que molt bé.
Uh-huh. Aquests dies, a mi que m'agrada molt anar al mercat també, jo veia, hosti, comença a haver-hi allò, no?, bolets. Això uh-huh. Suposo que també ens ha de fer veure quan anem a un restaurant, no?, depèn del que ens oferiu del dia, no?, és en funció també això, de si heu anat al mercat i hi ha producte
exacte,
fresc,
sí.
Heu d'aprofitar, i això suposo que us fa variar la carta,
sí,
no?,
sí, sí.
A diari.
Hi ha molts clients que ja no ens demanen ni la carta, sinó que el meu pare ofereix i diu, escolteu, avui no mireu, jo us canto el que tinc i si voleu agafo la carta, però normalment sempre surt el que ell ven,
uh-huh.
Que és el que, pues, hem comprat de nou o hem estat tafanejant i dir, vinga, avui provem de fer un plat nou, a veure què tal, i si està la gent li agrada, l'incorporem a carta o no.
Uh-huh.
I portem un anyet o així que anem fent aquestes coses, anem provant plats nous, anem incloent a carta i coses diferents.
Escolta, Sara, ja tu la passió que està per la cuina et ve d'haver-ho vist a casa, no?, des de l'àvia, l'avi, no?, i els
sí.
Pares també.
Sí, sí, des de ben petita.
Sí, tu ja de petita estàs allà per la cuina,
potinejant. Sí, sí, sí. Jo hi ha coses que no me'n recordo, però mi, la meva iaia, per exemple, sempre em diu ah, l'avi et ficava un taburet, tu pujaves dalt i remenaves la paella o feies la beixamel. No sé, el que et deia, la tradició, les coses més, més clàssiques i però ben fetes, a mi m'agradava moltíssim estar amb l'avi, al restaurant, que m'ensenyés, i la veritat que sí, que gràcies a això també, doncs, ara estic on estic, no?, també.
Clar, i aquesta és la base ara, doncs, per innovar, exacte, per fer aquest arròs, no?, perquè suposo que a l'àvia li vas donar a provar, va ser una, va fer el control de qualitat inicial,
i tant,
o què?
I tant, sí, sí, home,
és
de
dura.
Les primeres.
Suposo que és dura, no?, la
sí,
crítica.
Sí, sí, els meus pitjors crítics són els meus pares i la meva àvia, sí, sí.
Això va bé, home, jo en conec uns quants, a mi, jo a la primera, que ens posaríem a fer control de qualitat, o sigui que si tu necessites, la redacció de COPE crec que estaria encantada.
No, doncs com vulgueu,
de fer-te, de fer-te aquí control de qualitat, segur. Perquè, sota, quan us podem trobar? Avui estàs aquí perquè, per sort, els dilluns, que jo la vaig trucar, sí, em va dir, sí, sí, que dilluns tanquem, em puc, a, em puc apropar, però us trobem cada dia a banda dels dilluns, matí cada, i migdia
sí,
i nit?
Bueno, a les nits, okay, ara l'hivern no, perquè és molt tranquil el Altafulla. Ah. Si tenim alguna reserva gran, si llavors hi cobrim. Però, bueno, després a l'hivern, a partir de Setmana Santa fins a l'octubre, estem tots els dies. Tots els dies, migdia i nit.
Uh-huh. Per tant, ja saben, si no el coneixien, del, el Boramar, doncs s'hi han d'apropar, Boramar Calvitali, i si ja el coneixien, potser l'hem de redescobrir, no? Perquè tu quan fas ara que estàs al capdavant aquí de la cuina?
Doncs un any. Un any.
Un anyet, no?
Sí,
o sigui que jo
sí,
crec
sí,
que potser hem de redescobrir perquè segur que es noten, no?, aquestes coses que vas introduint a la carta.
Els clients ens ho diuen, que es nota que està la Sara ja per aquí, hi han coses noves, una mà diferent... Sí, sí.
Mm-hmm. I escolta una cosa, tu quin plat hi ha que no li pots dir que no, mai a la vida? Aquest rap que dèiem abans...
Oh, el rap marinera, és que és espectacular. Sí, sí.
Sí, és,
jo
sigui,
us
si
recomano
vinc,
tots que vingueu
si
a provar
vinc, no
el rap
pot
marinera.
Faltar.
No, no, a l'arròs i el rap marinera, sobretot. Sí, sí.
I em pots donar algun truc, això, m'has dit la varietat de l'arròs, el bomba del Dalton, però em pots donar algun truc, perquè jo no, ho saben els cuiners que venen habitualment, que per cert et fitxaré per venir a fer receptes, que en fem cada setmana... el truc perquè em surti l'arròs bé és no pot ser no liar-me massa, allò,
no,
pocs ingredients i
exacte,
ben fets,
sí,
o què?
Sí, perquè com més lis, un arròs bo amb 3-4 productes bons ja et queda un arròs espectacular. Sobretot el que et deia abans, el punt. El punt de l'arròs és el que marca també que l'arròs sigui perfecte.
Uh-huh. Doncs ja saben, el millor arròs d'Espanya, senyors i senyors, el tenen Altafulla, al restaurant Boramar Calvitali. T'agraeixo moltíssim que hagis vingut, Sara, a
gràcies
explicar-m'ho a i espero que escolta, que em costi molt trobar taula al Boramar, eh? Ja posats, no? Que hi hagi moltíssimes reserves.
Gràcies.
Recordo l'adreça, Pons d'Icar. Mira, diré el telèfon i tot, a veure si el tinc bé. És el 650630.
Exacte.
Sí? 977-650630. Ja saben, truquen i se'n van a provar aquest arròs o el rap. Jo, exacte, potser el dia que vingui, bueno, si puc les dues coses. Sara, un plaer, moltíssimes
moltes
gràcies.
Moltes gràcies.
Aquesta parada d'Altafulla li haurem de recomanar al nostre sibarita, al nostre Carlos Montagut, que ja saben que ell ens va fent la guia per les comarques de Tarragona. Doncs ja saben, apuntin, eh? Boramar, Calvitali d'Altafulla. Ens queden menys de 2 minuts per arribar a la una. Nosaltres hi arribarem ara amb uns minutets de publicitat i ja saben que després dels serveis informatius reprenem aquí el programa amb informació local i comarcal. Parlarem també de la Fundació Vara de Reus, que treballa amb joves de fins a 18 anys en aquests berenars i totes aquestes activitats. També treballa molt amb la família i són els beneficiaris aquest any del sopar del Club Lions de Reus, que se celebrarà el proper dia 9. Per tant, volem conèixer més de prop qui són i què fan. No s'ho perdin. Serà després de la una. Fins ara.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Ets víctima d'una negligència mèdica?
Reclama. Reclamació de danys corporals. Vine a veure'ns i t'assessorarem. Estem a l'Avinguda de Sant Jordi 29 de Reus o truca'ns al 977 95 81 47. 977 95 81 47. A Reclama, lluitem pels teus drets. Informa-te'n a la web reclamagrup.com.
Las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
En Cataluña, los agentes sociales toman posiciones con vistas a la huelga general convocada para este miércoles por la intersindical CSC. Huelga para protestar por los encarcelamientos de los miembros del gobierno cesados. Los sindicatos mayoritarios todavía no han confirmado si se suman o no a la cita. Mientras tanto, la patronal Fomento del Trabajo ha llevado la convocatoria a los tribunales. COPE en Cataluña, Andrea Guerrero.
Fomento del Trabajo considera que el motivo de la huelga no tiene relación con cuestiones laborales, sino que esconde motivos puramente políticos. Para la patronal catalana, las razones laborales que se justifican en la convocatoria son absolutamente genéricos y descontextualizados, y los ve muy evidentes si se valoran los antecedentes y el contexto político y social. Además de pedir que se declare ilegal la huelga de este miércoles, Fomento también solicitará medidas cautelares previas a la interposición de la demanda con el objetivo de paralizar la huelga.
Más asuntos. La Audiencia Nacional ha reabierto el sumario del atentado perpetrado por ETA con un coche bomba el 17 de octubre de 1991 en Madrid. En él resultaron heridas de gravedad María Jesús González, funcionaria de la Policía Nacional, y su hija Irene Villa, que entonces tenía 13 años. En Herrera en COPE, María Jesús ha celebrado la reapertura del caso. Considera una injusticia que después de 26 años aún se desconozca quiénes fueron los autores del atentado.
He oído algunas noticias que entra en la cárcel el que puso la bomba Irene Villa, pero eso no se ha probado. Eso es que se lo piensa alguien. No está probado. Y no, a mí me lo hubieran dicho, imagino.
Y acabamos de conocer que el tribunal belga fija la vista por la orden de arresto de Puigdemont para el 17 de noviembre en Bruselas. Y están pasando más cosas en este lunes, Antonio Herraiz.
Pendientes, Pilar, de la investigación de la masacre de Texas en Estados Unidos. En este mediodía COPE vamos a recomponer cómo Patrick Kelly, exmilitar de 26 años, entró en una iglesia con un rifle dejando 26 muertos tras una persecución. El atacante apareció muerto en una cuneta. Juicio del caso Gürtel. Hoy hemos escuchado el informe final del letrado del extesorero del PP, Luis Bárcenas. El abogado se llama Joaquín Ruiz y ha negado que Bárcenas participara en la trama. Sostiene que su defendido no influyó en autoridades para conseguir adjudicaciones, ya que, dice el abogado, Bárcenas no tenía un poder omnímodo en el Partido Popular. Y en Pontevedra, una mujer de 82 años permanece en estado grave tras ser atacada por dos perros, cruces de las razas Boxer y Dogo de Bordeaux. La octogenaria volvía de misa cuando fue asaltada por estos dos animales propiedad de un vecino. Además de atacarla a mordiscos, la arrastraron más de 30 metros por un camino. Ha perdido las dos piernas y, como decimos, está muy grave. Ocurrió en Covelo, Pontevedra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo hablamos de una religiosa, creo que tan carismática, que en su país se la conoce como la hermana de la sonrisa.
Sí, vamos a contar la historia de Sor Rani María, una monja clarisa que fue beatificada ayer, el pasado sábado, ¿no? Ayer, uh-huh. En medio de una gran fiesta, porque es la primera mujer mártir de la India. Ella dedicó toda su energía a conseguir créditos y beneficios fiscales para que los campesinos tribales pudiesen cultivar sus tierras, y esa actividad pues comenzó a incomodar a los jefes de aldea hindúes, que ordenaron su asesinato, ocurrido en 1995. Lo impresionante, además de todo lo dicho, es que su asesino, tras arrepentirse, fue perdonado por la familia y ayer asistió a la beatificación sentado en primera fila. Durante el Ángelus, el Papa quiso recordarla y afirmó que su sacrificio es una semilla de fe y paz especialmente en tierra india. Era tan buena, subrayó Francisco, que la llamaban, como tú decías, la hermana de la sonrisa. Lo contamos todo en media hora en El Espejo.
Efectivamente, pues lo escuchamos con atención. Gracias, José Luis.
Gracias, hasta luego.
Y en los deportes, la camiseta de la selección para el Mundial de Rusia ya está dando que hablar, Luis Munilla.
Sí, hoy la ha presentado oficialmente la Federación Española de Fútbol. Rememora la del Mundial 94 con el fondo rojo de toda la vida, pero con unas franjas en forma de diamantes en un costado de colores amarillo y morado, de tal punto que mucha gente está rechazando ya esos colores por recordar a los de la bandera republicana. Bueno, de hecho, el asunto es trending topic ya en las redes sociales. La
¿Pero selección... tú dirías que es morado o azul?
Yo que soy daltónico. Y te lo digo de verdad.
Bien.
Pero bueno, la mayoría dice morado. Bueno, morado, entre azul, morado y azul petróleo, ¿no? Que dicen. Bueno, la selección a todo esto se concentra mañana para los partidos amistosos de preparación para el Mundial, contra Costa Rica, próximo sábado en Málaga, y contra Rusia el martes 14 en San Petersburgo. A este parón llega el Real Madrid a 8 puntos del Barcelona en la Liga después de su victoria anoche 3-0 ante Las Palmas. Hubo pitos del Bernabéu a Benzema y Zidane le defiende.
Es verdad que todos estamos hablando mucho de Karim, pero al final son momentos donde, bueno, no les sale a los dos minutos, tiene la ocasión de hacer gol y puede cambiar su partido, pero luego trabaja mucho. Bueno, es verdad que tiene su ocasión y no la consigue meterla, pero no pasa nada.
Eso en primera y en segunda. Pilar, la jornada se cierra hoy con el partido Huesca-Zaragoza a las 9 de la noche.
Gracias, Luis.
Hasta luego.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Conseguir que algo que te gusta te cueste la mitad es extraordinario. Por eso ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses. Para que disfrutes de nuestra fibra de máxima velocidad y te emociones con los mejores contenidos y series. Aprovecha ahora y cámbiate Fusión a mitad de precio. Movistar, elige todo.
¿Qué pretende Puigdemont? Alargar lo máximo posible el plazo antes de tener que volver a España.
Trump afirmaba que Estados Unidos tenía que ser más duro, más listo y menos políticamente correcto para combatir el terrorismo.
El atraco ha empezado a las 9, dos hombres han entrado en la sucursal.
Cayó ahí el acero, no sé si le pegaron.
Está pasando. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
No podré jugar al pádel, me duele mucho el codo.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook Mediodía COPE.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
Me han denegado la invalidez.
Burto López Abogados, especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Burto López Abogados, infórmese, primera consulta gratuita. Burto López Abogados, en Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-2235-22, 977-2235-22. Burto López Abogados.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta, espacio único delante del mar para celebrar su cena o comida de empresa en salones exclusivos y privados. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Su comida o cena de empresa en Restaurant La Goleta, Platja de Capellans de Salou. Reservas al 977-383566.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Minuts que passen de la una. Continuem en directe al migdia COPE Tarragona. Moment per repassar la informació local i comarcal. Comencem amb informació de servei. Recordin que l'entrada a la ciutat de Tarragona per l'avinguda Ramon y Cajal estarà tallada des d'avui i fins divendres per les obres de reparació de les juntes de l'estructura del pont de la Nacional 340 sobre el riu. Estan tallats, per tant, els carrils d'entrada, ho estan des de les 6 del matí d'avui i fins a la una del migdia de divendres. Això obligarà a concentrar l'entrada a Tarragona des del sud per l'avinguda Roma. I els ho avançàvem ja la setmana passada i ja hi ha data. A partir de demà, 7 de novembre, es canvia el límit de velocitat del cinturó de l'A7 a Tarragona. Passa de 100 a 80 km hora. Foment assegura que ho fa per raons de seguretat, per facilitar els accessos i per disminuir l'impacte sonor als edificis del voltant. El tram afectat va des de les Gavarres fins a l'enllaç del cementiri de Tarragona. Són uns 6 km en total. La xifra del matí són els 3 milions i mig de quilos d'olives que preveu recollir la cooperativa de Cambrils enguany. Doblaran els números de la passada campanya. A diferència d'altres zones, la sequera no ha afectat als productors de la cooperativa, més de 400, perquè els camps es mantenen en regadiu. Segons el president de la cooperativa, en Jaume Baiges, entren diàriament de 70 a 80 mil quilos d'olives i la campanya s'allargarà fins Nadal.
Pràcticament el doble de l'any passat anirem enguany, segur. Segur que n'hi ha que doblarem de l'any passat. L'any passat va ser un any molt poca collita. Hi ha molta collita, està entrant diàriament, estan entrant de promig de 70-80 mil quilos i a dies puntes està l'altre dia de 120 mil quilos, però falta molta campanya encara, fins a Nadal, més o menys.
A part sí que la gent...
Una notícia que hem conegut fa només uns minuts. L'enginyer reusenc Bernat Oller i l'investigador francès Romain Quidan han renunciat als Premis Fundació Princesa de Girona arran de l'actitud que ha tingut Felip VI en el conflicte entre Catalunya i Espanya. En una carta que ha fet pública aquest matí, subratllen que la Casa Reial ha liquidat la tasca que l'entitat ha dut a terme durant els anys per construir ponts i critiquen que el rei hagi donat un vistiplau explícit a l'onada de repressió que viuen les institucions catalanes. Els dos guardonats retornaran, per tant, l'import dels premis, són 10.000 euros i també les escultures amb què la Fundació Princesa de Girona els va distingir. També demanen que l'entitat esborri tot allò que els vinculi amb la Fundació, cosa que la Fundació ja ha fet, perquè tant Oller com Quidan ja no apareixen al web de Guardonats. I en plana política, Ciutadans preguntarà al Congrés sobre l'adjudicació d'un contracte en l'organització dels Jocs Mediterranis de Tarragona. El diputat Sergio del Campo fa referència a unes informacions publicades en premsa que alertaven de possibles irregularitats en l'adjudicació d'un contracte d'1,2 milions d'euros a una empresa amb només 2 mesos de vida. L'empresa es va crear un mes després de l'obertura del concurs i tampoc, segons Ciutadans, l'adjudicatària hauria presentat l'oferta més baixa. Amb això arribem a la 1:12. Ens aturem només 30 segons per la publicitat i continuem amb més temes.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Vinga, continuem amb més qüestions avui al migdia COPE Tarragona. Ens volem apropar a la feina que fan des de la Fundació Vara, perquè per diverses raons aquests dies són protagonistes. Per exemple, enguany són l'objectiu del sopar solidari del Club Lions de Reus i per això els hem convidat, perquè volem saber una mica més què fan i qui són, qui hi ha darrere de tots aquests projectes. M'acompanyen avui a l'estudi la directora de la Fundació Vara, la Merche Martínez. Merche, bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies. I el Javi Iberaguas, que és coordinador d'activitats de la Fundació. Javi, bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies a tots dos. Escolta, qui són? Jo dic que sou protagonistes com a fundació, no?, per diferents iniciatives aquests dies, però qui són els veritables protagonistes de la Fundació Vara, Merche?
Bueno, principalment, des de luego, els nens que tenem i adolescents que tenem i les seves famílies, aquests són els protagonistes. Mm-hmm.
Són força anys de feina els que porteu fent des de la Fundació, per aquells que no us coneguin exactament, si ara arriba algú que no sap res de la Fundació Vara, tu com li explicaries qui sou?
Mira, nosaltres tenim diversos projectes. El projecte principal és l'atenció a infància i adolescència des dels 4 als 18 anys. Tenim diversos programes. El principal seria el centre obert. Són activitats de tarda després de l'escola amb un berenar. Dissabtes al matí fem esplai. Esmorzen els nens, a l'estiu tenim casal d'estiu, tot el mes de juliol. Sempre acompanyem l'activitat amb un àpat, perquè és una manera de complementar. Uh-huh. Després, Tenim un projecte d'acompanyament, de captació, de voluntariat, perquè sense ells no podíem fer res. Perquè el 90, a veure, del 100% de la nostra finançació, que són uns 120.000 euros, seria els costos de la Fundació Vara, la meitat la rebrien de la Generalitat i l'altra meitat la rebem de particulars, d'empreses i d'aportacions de la gent de Reus. Uh-huh. I llavors hi ha un bon número de voluntariats que ens ajuden amb aquest projecte i després a l'altre projecte que tenim d'acompanyament a les famílies, d'assessorament i també de repartiment d'aliments, que això també ho fem regularment.
Uh-huh. Possiblement la majoria de gent haurà sentit a parlar de la Fundació per aquest programa dels berenars, no? que jo crec que potser és el més conegut. Parlem de nens i nenes, nois i noies, vaja, de 4 fins a 18 anys. A quants nois i noies o nens esteu atenent actualment?
Un centenar.
Ja.
Sí, sí, en aquests moments uns 102, 103 nens.
Uh-huh.
Sí, sí.
Javi, tu estàs coordinant aquests programes, aquestes activitats, no? Explica'm una mica quina és la realitat amb la que us trobeu cada tarda, no? Quan se surt de l'escola, que és quan oferiu aquests berenars.
Doncs la tarda comença, com diu la Merche, amb un berenar. Treballem en el tema dels hàbits i gent està abans de berenar, i després de berenar fem el que són la resta d'activitat del dia, que és molt diversa, no? Des de manualitats, informàtica, teatre, jocs, i una cosa que tenim molt en compte i que és un pilar molt important per al centre obert és el tema de l'ajuda a l'estudi, no? El fet de que venguin els nens i que puguin allà trobar un espai per fer els deures i el recolzament de les persones que estan allà per resoldre tots aquells dubtes que tenen i que a casa no poden o no saben com resoldre, no?
Clar, perquè això us volia preguntar, que a més ho comentàvem ara abans d'entrar, no? Que important és la part aquesta també de la família, per això hi treballeu específicament, perquè aquests hàbits que voleu que agafin els nois i noies, no?, a la Fundació, que després es repeteixin a casa, i per això la col·laboració dels pares, dels germans, no?, dels que conviuen amb ells és essencial. No sé on trobeu majors dificultats, si potser quan feu aquest pas que no pas amb els nois i noies.
És molt important el tema de treballar amb les famílies, però no només amb les famílies, sinó també al carrer. També tenim un projecte d'educador de carrer per treballar també l'àmbit d'aquests infants i d'aquests adolescents al carrer, però també a l'escola, no? És important intentar treballar tota la part com una atenció integral, com se li diu, no? De l'infant i de l'adolescent. Com està el centre, com està a casa, com està a l'escola, que també és molt important, i com està al carrer, no? Conjuntant totes aquestes parts és intentar, doncs, que es desenvolupi com a persona, no?, aquest infant.
Uh-huh. Us trobeu perfils molt diferents dels nois i noies que participen en aquests programes? O més o menys podria ser que a la premsa ens encanta això dels perfils, eh? Us ho preguntem sempre, suposo.
A veure, sí que hi ha perfils variats. A veure, pensem que és bo, també. Hi ha nens amb moltes mancances, diria nens d'un perfil mig de mancances, no? I nens que, pues, bueno, que són els menys, que podien dir que són nens amb una estructura familiar més normalitzada, però tots els que tenim són molt, econòmicament són nens amb estructures econòmiques familiars molt, molt minces, molt justetes.
Uh-huh. Heu vist un canvi en el tipus de famílies, no?, que requereixen d'aquests programes en els darrers anys?
Sí, evidentment. Abans ens trobàvem molta gent que havia vingut de fora i ens trobàvem en una situació diferent a la que ell s'esperava trobar una vegada arribava aquí, però amb la mesura que ha anat el temps i amb el pas de la crisi tan famosa que sempre en parlem, doncs famílies que ja estaven aquí, que mitjanament estaven bé, que tenien la seva feina, han vist com la seva feina o ha desaparegut o ha minvat molt i la situació ha canviat.
Mm-hmm. M'estava buscant informació per l'entrevista, veia que ara fa un any vau posar en marxa aproximadament un any, un programa d'una dutxa, no?, per aquells nens i nenes que, per desgràcia, sí, doncs, a casa seva vivien aquesta també tan anomenada pobresa, sí, energètica, sí, no?, que és una realitat molt més habitual del que ens imaginem, potser, no? Aquest projecte continua aquest any?
Bé, tenim aquest servei que és per als nens que venen al centre i els seus germans, des dels 18 mesos fins també als 18 anys. La mare es fa responsable i nosaltres oferim aquesta alternativa, sí.
Uh-huh. La distribució d'aliments, a banda d'aquests berenars, continua sent un també dels punts forts que vosaltres heu de destinar potser més recursos a la Fundació?
Bueno, destinem recursos humans. Gràcies a Déu, o sigui, el que són els aliments es venen per vendre aliments, d'acord, es venen per la fega, es venen també donacions particulars, i això té, el que passa que sí que és una feina de la distribució, i treballem en xarxa també amb l'Ajuntament.
Mm-hmm. Ha dit una cosa abans, Merche, que ho comentàvem també abans de començar l'entrevista, no? Que vosaltres viviu bàsicament, a banda de la feina, també dels voluntaris, no? De les aportacions, doncs, de socis, no? Mm-hmm. I de les aportacions de particulars, perquè a més crec que no teniu una quota com a tal, no? Per fer socis és una mica el que cadascú ja no pugui, sinó, ja no vulgui, sinó pugui aportar, no? Per fer possible aquests programes. I ho parlàvem abans d'entrar, i s'ha repetit amb diverses entitats que han anat passant per aquí en els darrers mesos. Les aportacions que venen des de l'administració pública arriben?
No. El que és 2017 no han rebut un cèntim de l'administració pública. I, a més, doncs, també dintre de les... tenim subvencions concedides, però encara no han arribat, i algunes denegades de les que hem demanat. Per exemple, van demanar una subvenció que l'any passat ens van concedir per la formació del voluntariat i l'acompanyament, i això perquè tenim un volum de 70 voluntaris i necessitem una persona que s'encarregui d'ells. No sé, enguany ha estat negada per manca de finançament. La Generalitat, abans enviaven a cada entitat enviaven una resolució particular. Ara això es pot consultar perquè la resolució és pública, tothom veu el que ha demanat a l'altre i el que se li concedeix. I amb nosaltres també hi ha alguna entitats de Barcelona i altres llocs que, bueno, la denegació no era per no complir els requisits i tal, sinó per manca de finançament.
Mm-hmm. I això com ho porteu? Perquè al final quin percentatge del pressupost aquest que ens deies total, que us fa falta, no?, per l'activitat, sí, quin percentatge suposa més o menys l'aportació de les administracions públiques?
El 50%.
El 50%. I vosaltres, sí, tot i això, tot i que no ha arribat ni un duro, per dir-ho així, sí, planerament, heu continuat amb l'activitat,
sí,
no s'han parat els programes.
Sí, sí. Gràcies, com t'he dit abans, a la ciutat de Reus. Particulars que ens acompanyen, com a entitats, com en altres fundacions. Ara, bueno, estem esperant que ens arribi també una ajuda de l'Ajuntament, que estem esperant ja, a veure si... Sabem que l'últim ple, pues, va estar aprovada per unanimitat i, bueno, esperem que arribi ja, perquè ja et dic que estem ara a les dates que estem de novembre. Clar. I com nosaltres, si jo ja he sentit d'alguna entitat que s'està plantejant tancar.
Sí, sí, moltes. De fet, alguna... Bueno, a Tarragona ho hem vist fa no gaire setmanes amb l'Associació de Familiars d'Afectats d'Alzheimer, per exemple, no?, que van haver de tancar. Però, clar, jo m'imagino ara el Javi que diu, clar, Merche, jo és que necessito per fer les activitats, necessitem material, no? S'han de donar aquests tants berenars, no?, aquest centenar de berenars, per exemple. Clar, això suposo que hi ha un moment, vosaltres que treballo cada dia amb aquests nois i noies, que dius, com els hem de deixar a l'estacada,
sí,
no?
Però això possiblement seria el més fàcil, però, clar, l'administració ens demana, per als nens que tenim, que complim una ratio amb professionals. Aquests professionals tenen família i mengen.
Clar, clar,
tenen que mirar per sus lentejas, no? I llavors, això és el que... Jo també volia dir des d'aquí que, no sé, que fossin conscients que totes les entitats del llamado tercer sector, que són, pues, entitats que treballen això amb persones deficients, amb nens, amb gent gran, amb gent sense sostre, fem una tasca de dignificació de les persones, i també quan treballem amb nens estem preparant el futur, i els que treballen amb gent sense sostre també treballem per treure gent del carrer. Estem fent societat i estem treballant per tots, i, bueno, voldria cridar una mica la sensibilitat de tothom i no, que no es descuidés això, perquè això també fa París i, bueno, les coses es poden amagar, però acaben sortint.
Exacte. El vostre lema, el lema de la Fundació, és obrir somriures, no? Jo suposo, Javi, que tu no veus molts, no?, cada tarda amb aquests grups de nois i noies.
Només entra per la porta la canalla, el primer que fa és una abraçada i un somriure d'orella a orella.
Els has vist... estem a l'estiu pareu activitat o no?
A l'estiu, durant el mes de juliol, l'agost fem vacances, però al mes de juliol fem un casal d'estiu. I el passat casal d'estiu vam arribar fins a una vuitantena de nens que cada matí estava allà a la fundació, a fent activitats, fent piscina, fent sortides i...
Clar, bé, t'anava a dir que al setembre vam començar el curs, no? Suposo que també la vostra activitat gran comença amb l'inici de les classes. No sé si ha començat curs amb vosaltres molts nois i noies nous aquest setembre.
Cada curs
nous,
Hi ha gent que continua necessitant-ho, però també hi ha gent nova i gent que vol entrar però que no podem absorbir pel tema de pressupost, pel tema d'instal·lacions, d'espais i de persones que si fossin més persones encara podríem... acollir més infants.
Sí, perquè tanquem a l'agost perquè este que fer un mes de vacances.
Sí, clar.
Sí, però si tinguéssim pressupost, possiblement tindríem obert i faríem aquestes vacances compartides, no? Uns al juliol i uns altres a l'agost.
Perquè els nois i noies que arriben a la Fundació per participar en aquests programes, per exemple, us arriben derivats de serveis socials de l'Ajuntament, la majoria, o hi ha altres vies?
Mira, venen de serveis socials, venen també derivats per les AMPAs, per les escoles, també venen ells pròpiament, amb iniciativa pròpia, però nosaltres tenim treballadora social, fem valoració i passem a l'Ajuntament informació. Nosaltres ens reunim mensualment amb l'Ajuntament i passem informació dels nens i les seves famílies per fer aquesta tasca conjunta.
Clar, perquè suposo que també potser hi ha nois, no?, o noies que participen en el programa des de fa temps i que també, no?, poden arribar a detectar si algun company seu de classe, no?, necessitaria també aquesta ajuda. O no sé si us heu trobat amb això. No. És la mateixa escola, de vegades.
No, a vegades la mateixa escola, no? Sí? Tenim molta relació amb les escoles i els instituts de Reus. A vegades el mateix institut o la mateixa escola, quan fas una reunió de coordinació amb ells per casos que tenim ja al Centre Obert o a la Fundació, ells mateixos t'ho comenten també, no? Mira, tenim una família que creiem que podria ser susceptible de poder participar al vostre projecte, doncs convidem, no?, que es posin en contacte amb nosaltres, o si són famílies que ja tenen expedient a serveis socials, doncs que es posin a través de serveis socials i mirar de la situació d'aquesta persona o de la família i a veure quina realitat té i si hi ha la possibilitat.
Suposo que veieu, no?, molts canvis amb aquests nois i noies, i de vegades són ells també la via d'entrada amb les famílies. De vegades, si parlem de gent que té altres costums, no?, altres cultures, els nois acostumen a ser nexe, no?, d'integració pel que fa a l'idioma i a mil coses més, no? Suposo que els més petits de vegades són els que més ajuden als grans.
Sí, és una situació, no?, que quan estàs treballant amb la canalla, no?, els mateixos a vegades t'ho diuen, no? És que la meva família o el meu pare o la meva mare, no?, llavors te dona peu també a entrar a la família i, no?, doncs, detectar situacions a la família que a vegades és difícil, no?, que ells mateixos t'ho comentin, no?, de la situació que estan visquent i que també és una ajuda per la família, no?, de que estem allà també per ells i que a vegades no treballen només amb la família o amb la canalla se soluciona el problema, no?, sinó que s'ha de treballar conjuntament, el que dèiem abans, amb la família, amb la canalla, amb l'escola o qui sigui.
Amb tots, exacte. Doncs jo avui us volia conèixer una miqueta més i saber, no?, quina feina feu, perquè a vegades això diem, doncs sí, una, no?, una cursa solidària, un sopar solidari, que és fantàstic, és totes aquestes iniciatives, però anem a saber... per què, no?, que ha motivat. Jo suposo que des del Club Lions coneixen bé la feina que feu i han cregut que, tal i com està la situació que ens explicaves, Merche, doncs tota ajuda és poca en aquest cas, no?
Sí. Han visitat el centre ja dos o tres vegades i, bueno, ja coneixen tot, sí.
El sopar solidari del Club Lions es farà el proper dijous, dia 9 de novembre, al restaurant Rofes, que també els coneixem bé. El cobert solidari són 55 euros i aviso ja, perquè el temps per apuntar-se per anar a aquest sopar, que a més menjarem de meravella al restaurant Rofes, doncs és demà, no? S'acaba demà dimarts.
Sí, hi ha fila zero també,
exacte,
perquè vulgui fer un altre tipus d'aportació, la mateixa, el que vulgui.
Clar, perquè és això, potser algú doncs no arriba, no?, a aquest preu del cobert solidari, però vol aportar el que sigui, doncs és una manera de fer-ho també. Jo, mira, els diré el web de la Fundació, d'entrada, és www.fundacioara.org i també, si volen doncs participar en aquest sopar solidari solidari del Club Lions, doncs poden enviar un correu electrònic a fhuguet@admonhuguet.com o si no els dono un telèfon, 655 900 393, 655 900 393. Jo us agraeixo moltíssim, se m'acaba el temps, Merche i Javi, que hàgiu vingut. Seguirem parlant de la Fundació perquè crec que tenim més projectes, no? A la vista. Sembla que la meva companya Ruth té pendent visitar-vos,
sí, sí,
no?
Sí, sí, tenim sí, més coses.
Seguirem parlant els propers dies. Moltíssimes gràcies. Ja sabeu que aquí, quan vulgueu, quan faci falta, doncs micròfons oberts, no us ho he de dir.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Gràcies. Doncs en un minut arribarem al punt de 2:15. Ja saben, els ho he anunciat, agafarem la Nacional 240 per parlar avui de salut amb un metge de família i també amb un farmacèutic. Així que no s'ho perdin. Vinga, 30 segons de publicitat i enllacem amb Lleida.
¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
Doncs apa, que ja hem passat de 2:15, anem directes cap a les 2, obrim la Nacional 240, salutacions de qui us parla, Ricard Álvarez des de COPE Lleida, i també obrim la Nacional 240, per tant està amb nosaltres la Mònica Carrasco des de COPE Tarragona. Mònica, què tal, bon dia?
Molt bon dia, Ricard, bon dia a tothom.
A veure, tens bona veu?
No massa, no massa, mira, estic ara, jo tinc a Carraspera. Ja va bé que avui tenim metges a la sala.
Anna, m'ha dit que avui hem de parlar de refredats.
Sí, sí, mira, aquest primer fred a mi no m'ha anat bé. Sí. Això ja passa,
Però ja saps que nosaltres ens l'hem de cuidar, la veu.
Ja, però ja m'ho diu ma mare, que callada ni sota l'aigua, o sigui que no sé què hauré de fer, no sé. Tu estàs bé.
Jo estic bé ara,
però... Pots tirar del carro, si convé.
Però jo fa 2 setmanes, a la primera de canvi, ho vaig agafar, jo a més ho vaig dir aquí a la ràdio, vaig dir, jo soc, no ho entenc, dic, com un nen petit, a la primera de canvi, escolta, però un refredat interessant,
No, clar, tu també tens nens a casa, això també influeix.
Oh, però és que era l'únic, era l'únic a casa, refredat.
No sé, doncs no, has anat al metge?
No.
Ah, doncs fes-t'ho mirar, que igual estàs fluix.
Sí, és el que deia
avui. Agafa força, Ricard, que tenim una campanya electoral per endavant.
Gràcies. Nosaltres el que farem avui a l'U per U és, com ja hem avançat, parlar de refredats, parlar de grips, parlar d'automedicació, de medicaments, i ho farem amb un farmacèutic i amb un metge.
Exactament.
I jo no sé si aprofitarem ja tant la Mònica com jo com ja per fer consultes personals.
Sí, convé, sí, convé. Escolta, jo no descarto res, perquè igual em quedo sense veu a mitja entrevista i m'haureu d'ajudar.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do com estàs. Vols dir que aquest cap de setmana no has estat de festa?
No, he agafat fred. He estat a casa, però m'he cuidat, De veritat que he estat tapada, però he agafat fred, ves? Què
però,
farem?
Però quin fred us fa aquí a la costa?
Home, ha fet molt vent, és que fa molt vent. Aquí arreu, sobretot, fa molt vent.
Això sí. Molt bé, Mònica, fem una pausa i de seguida obrim el Lú per U,
Vinga, un minut.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Doncs apa, anem a obrir la Nacional 2, ja la tenim oberta, la Nacional 240, Mònica, ara sí, el que fem és obrir l'Uperú.
Ah, això sí. Mateix, això mateix. Tenim sort que aquesta Nacional 240 BB de trànsit, la nostra, que és virtual, sí. No hi ha gaires camions, en aquest cas, i els
ni
dos,
talls, ni
talls de carretera, i els dos convidats han arribat puntuals, a l'hora. Sí. Et presento, m'acompanya aquí a l'estudi el Jordi Blanc, ell és secretari del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos, i tu estàs també molt ben acompanyat, Ricard.
Sí, mira, a través del telèfon. D'avui tenim el Raül Rodríguez perquè és metge de família i està just a la consulta. Raül, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia a tothom. Bon dia a Tarragona.
Molt bon dia, Raül. Moltes gràcies. Escolta, he de dir també que el Jordi, a banda de farmacèutic, ets metge també.
Sí, així és, així.
Sí, que tenim el pack complet. Evidentment, sempre comencem aquesta secció, Ricard, preguntant als convidats si us coneixien. En aquest cas, evidentment, no us coneixíeu.
Jo crec que és difícil, és però difícil. Potser sí,
Normalment, a vegades, tenim relació amb els professionals de Lleida, però en concret amb el Raül Rodríguez, doncs, no, crec que no he coincidit mai. Tot i així, una gran salutació des de Tarragona, des de Reus, en concret.
No hem coincidit mai, però bueno, tinc bons companys allà a Tarragona, sí. Que sempre venen per aquí, també, metges de Cubelles, de per allí, també estem en contacte.
Escolta, és que què important és la col·laboració entre metges, en aquest cas sobretot de metges d'atenció primària, que és el cas del Raül també, i els farmacèutics. A mi m'agradaria començar amb aquesta pregunta, no? Creieu que, o sigui, és prou bona o està prou coordinada aquesta relació? A veure, Raül.
Bueno, tractem de coordinar-nos i sempre des de farmàcia pues, venen a donar xerrades d'optimització de medicaments. Ara pues, tenim un programa, no, que és el programa PROA, que és el programa de racionalització i optimització de los medicaments, no? I a través del qual pues, nosaltres rebem una formació que fa optimitzar la medicació de cara al pacient i de cara, lògicament, a nosaltres.
Mm-hmm. Bueno, Jordi.
Per la meva banda, dir-vos també que el que és la relació metge-farmacèutic, penso que des del col·lectiu intentem sobretot que hi hagi una relació fluida, perquè al capdavall la relació és molt important des del moment en què tenim una diana, que és l'usuari, que és l'usuari de la sanitat, i que pensem que és cabal que aquesta, diguéssim, transferència d'informació sigui important, sobretot per al benefici del pacient. A banda de tot això, també dir-vos que de la mateixa manera que en Rodríguez està dient-nos de que hi ha un programa per a, diguéssim, la millora dels medicaments, nosaltres d'aquí a Tarragona, i ara ja repartit per tota Catalunya, tenim un programa d'educació sanitària a la gent gran on és, diguéssim, que es va gestar inicialment senzillament per això, per a que es fes un bon ús dels medicaments. A partir d'aquí, doncs, ja s'ha anat eixamplant i s'han tractat, diguéssim, altres aspectes del que és la patologia, però inicialment es va pensar, sobretot en la gent gran, de que fes un bon ús dels medicaments.
Mm-hmm. Digue, Ricard.
No, de cara a la tardor, ara que comencen els canvis de temperatura, quan hi ha aquestes baixades de temperatura, tant a l'interior com a la zona de costa, no sé si tant pels farmacèutics com pels metges és una d'aquelles... És la temporada alta, per entendre'ns.
Sí, no?
Bueno, per la banda nostra, pues, nosaltres tenim les consultes bastant plenes. Lògicament, pues, precisament, a més, aquests canvis de temps, no els feia a Tarragona, però aquí a Lleida... Pues hem tingut temps de fred, temps de calor, i des de fa uns dies que ja realment ha aparegut refredat, etcètera, etcètera.
Ai, sí, ai, el refredat.
Però vull dir que al cap de l'any malalties generals n'hi ha durant tot l'any, però que potser l'època de la tardor és quan hi ha més col·lapse, o sigui, hi ha més casos de bueno, evidentment, de tot el que està relacionat amb el sistema respiratori.
No, clar, aquests canvis de temps, no?
Pues sí. Sí, no, és el que parlava. Ai, perdona, deixo parlar al meu company.
No, digues.
Mira, jo parlo pel... Jo suposo que el que és la consulta d'atenció primària sí que reconec un pic comença a negar els freds, doncs començarà el que és la patologia respiratòria més aguda. A nivell del que és la farmàcia comunitària, diguéssim que els pics van relacionats una mica amb la situació geogràfica de la farmàcia. No és el mateix, diguéssim, la farmàcia de costa que el que és la farmàcia, diguéssim, de més cap a terra endins, no? Tot i així, per la meva experiència, sí que reconec de que ara, doncs, una vegada comenci a fer fred, que sembla ser que això ja s'ha decidit avui, doncs sí que hi haurà, sí que es troben, no?, aquests pics, aquestes puntes de, diguéssim, de treball, perquè, clar, la població em malalteix, no? Mm-hmm.
Deixeu-me, Mònica, que els hi posi un exemple. Raül. Raül i després al Jordi. Per exemple, anem a buscar un exemple. Per exemple, la Mònica, que avui ja s'ha aixecat, que té una mica de carraspera, que es nota així una mica, que ella mateixa, si es coneix, diu, ui, demà jo crec que ja estaré pitjor, tinc el cap una mica ja allò carregat, no té febre, però es comença a trobar malament. Què ha de fer en un cas així? Raül, va al metge o va a la farmàcia?
Ai, la gran pregunta.
Bueno, jo crec que en un primer moment és prendre, si té algun medicament, paracetamol per casa, i com a metge és una pacient que suposo que ja es coneix i tothom més o menys estan informats, doncs esperar dos o tres dies, diguem, a casa, fent una medicació, les típiques begudes calentes, etc. I si al cap del tercer dia o quart dia veu que no millora, o que això, com diuen els pacients, comença a pujar, diguem, no?, que se comença a agafar el pit, etc., pues acudir al metge. Però d'entrada, no.
Clar.
D'entrada, no, perquè tant les consultes en atenció primària com als hospitals, no?, estan molt col·lapsades. I aquest és el missatge que nosaltres sempre intentem transmetre, no?, que ho facin primer a casa, i si no milloren al cap de 3-4 dies, pues, aleshores que acudeixin al seu metge de capçalera inicialment, i després, posteriorment, pues, ja el metge de capçalera dirà si se'n va cap a l'hospital.
Perquè si...
Els hospitals estan molt col·lapsats.
Això sí, però vull dir, si no tinc clar si m'he de prendre paracetamol o de quina marca o de quina història, me'n vaig cap a la farmàcia, Jordi.
Lògicament, sí. Ai, perdó.
No t'amoïnis. Però, aviam, sí, és que realment el que diu en David és el que...
Raül.
En Raül és el que està passant. Avui en dia, pràcticament, el que és la societat està bastant ensinistrada amb el que ha de fer, no? Llavors, per experiència personal, t'ho puc dir de que en un primer moment, sobretot quan estem parlant de patologia lleu, un mal de coll, allò que et sents el paper de vidre enganxat al coll, a veure, poques persones són les que se'n van directament al metge, perquè això, entre d'altres coses, moltes vegades es pot solucionar perfectament des de la farmàcia. És el que, diguéssim, suposo que des de la farmàcia som bastant conscients i ens agrada parlar una mica en aquest sentit, és de l'automedicació, però d'una automedicació responsable, o sigui, sobretot, diguéssim, deixar-te aconsellar per a donar major seguretat a allò que estàs fent, tenint en compte, sobretot, de que naturalment, en l'automedicació empraràs medicaments que no necessiten recepta mèdica i que, possiblement, clar, no necessiten la intervenció del metge, però no per això aquests medicaments poden ser innocus. Hem de pensar que un medicament no actua aquest medicament normalment. O sigui, aïlladament, perdó. El medicament actua en funció d'un context i no sé si amb això el Rodríguez, no sé si ja vendrà o no, però clar, hem de pensar en altres medicacions que es pren la persona, en patologia de base d'aquesta persona, inclús l'alimentació que pren la persona. I crec que en aquest sentit, doncs, penso que cal fer referència i fer esment a que aquesta automedicació que estem dient és una automedicació responsable i deixant-se aconsellar.
Clar, és que aquí ara, mira, Jordi, has obert dos melons dels quals sí. Us volíem preguntar justament pues, bueno, a tots dos. A tallar-me-lo. Has dit la paraula màgica, automedicació. Quanta sí. gent es troba, començo pel Raül, quanta gent et trobes a consulta que et ve a veure, Raül, no, si jo ja m'he pres això, que ho tenia per casa, no? I quanta gent...
O m'han dit,
exacte, per exemple.
Sí, no, bueno, abans quan parlava del pacient aquest que comença, pues parlàvem de Mònica, que per la veu pues és una persona jove.
Gràcies, no? Gràcies, Raül.
Jove i guapa.
Una altra cosa ja és el que està dient el Jordi, que és un pacient pues, amb patologia crònica, pues, a lo millor pues, una malaltia obstructiva crònica respiratòria, etcètera, un diabètic, un cardiovascular. Clar, aquí ja hem de tenir més cura, no? Sobretot aquests pacients, pues, ells ja ho saben perfectament, un pacient respiratori crònic, per exemple, ja ho sap que ha de venir a la consulta, si té febre, etcètera. Clar, és diferent de les persones joves. Automedicació, cada dia, els pacients que venen, ja m'he pres jo, ja m'he pres l'altre, és que tenia tres pastilles a casa, però clar, no m'arriba. O sigui, són totes les respostes típiques del pacient quan ja venen aquí. Clar, quan parlem de pacient amb patologia crònica de base, com ha comentat el
no, a veure, també et dic, Raül, de que, mira, des de la farmàcia ens estem veient moltes vegades, que a vegades intentem... Avui en dia és un problema, crec, no sé com ho consideres, és l'ús indiscriminat dels antibiòtics.
Correcte.
L'ús indiscriminat dels antibiòtics, això només el podem tractar, diguéssim, els professionals de la salut, a veure, en aquest cas. A veure, quan jo me veig que m'arriben a la farmàcia, que vaig començar a prendre'm amoxicil·lina que tenia a casa, és que el primer que has de dir és que a casa no s'ha de tenir l'amoxicil·lina, primer, perquè els tractaments s'han de fer complets i s'han d'acabar. I després, que... No ens hem de prendre un antibiòtic a la primera de canvi, perquè primer allò s'ha de valorar, el metge ho ha de valorar, ho ha de diagnosticar i ha de prescriure allò que és correctament per a aquest procés, que la majoria de les vegades són infeccions víriques que no requereixen antibiòtic. En aquest sentit sí que penso que jo crec que sí que podem fer... Sí que tenim pel davant una tasca molt important i, de fet, avui en dia, des de l'administració, sigui la que sigui, s'està fent molt d'èmfasi per el que estic dient, com ara un ús correcte dels antibiòtics. I qui diu com els antibiòtics, hi ha altres grups de fàrmacs, sobretot també en determinats grups de població amb determinada patologia que també s'hauria d'ensinistrar, no? Mm-hmm.
Mira, jo li preguntava ara al Raül, no, quanta gent veu en consulta? I em diu, cada dia gent que ja ve amb medicament pres. Quanta gent, Jordi, us ve a la farmàcia
sí,
cada dia
dient,
què faig, Jordi, que tinc això, tinc allò?
Lamentablement té més poder de persuasió la veïna del segon que tu després d'haver estudiat una carrera. Això per suposat, llevem-nos-ho del cap, i això jo crec que contra aquí no sé si podrem mai. El que sí que hem de pensar de que, bueno, això no ens ha de fer de fallir, sinó que això hem d'intentar fer la feina ben feta i sobretot pensar en aquella persona que tenim al davant. Aquella Clar. Persona que tenim al davant està malalta, té una patologia, serà lleu o serà greu, però l'hem de solucionar, no? I en aquest cas això és la nostra tasca. Pel que em preguntaves, a nivell de farmàcia en concret, ja dic que cada farmàcia és un món perquè depèn una mica el tipus de farmàcia que hi ha, però quan estem parlant de farmàcies hi ha de nuclis petits, en aquest cas doncs està clar de que la consulta és molt directa, el farmacèutic és molt assolible i per tant no s'accedeix amb molta facilitat i la persona va directament.
Uh-huh. Ricard, crec que s'ha tallat la comunicació amb Raül. Mentre intenta recuperar, Jordi, a mi m'agradaria preguntar-te, perquè jo tinc aquí una dada que diu un 42% dels usuaris tenen antibiòtics emmagatzemats a casa. És per això que dius, sobretot, que veus que molta gent no acaba amb els tractaments i em queda aquelles dues pastilletes.
Sí, això és un problema de que possiblement tampoc... A veure, no es tracta de traure culpables, perquè possiblement igual des nosaltres com a sanitaris doncs no ho estem fent prou bé, però el que està clar, en el cas dels ús dels antibiòtics, torno a repetir el mateix. Un tractament amb antibiòtic ha de tenir un principi, ha de tenir un final. I normalment no depèn de nosaltres com a pacients quan acabem el tractament, és quan ens diuen que acabem el tractament. Llavors, per regla general, el que no hem de tenir és antibiòtics a casa. Aquesta és la primera, diguéssim, la primera paraula, no?, del que estem dient. I després, el que és molt important és que el metge faci, davant d'una infecció, de la sospita d'una infecció, faci un diagnòstic acurat i decideixi si cal o no cal antibiòtics. Aquí és el més
això també fonamental. Perdona, Ricard, que això també ha canviat, no? A l'hora de donar les dosis ara també això ha canviat també d'uns anys cap aquí, diguéssim, no?
En quant a formats, potser m'estàs dient. Haig de dir també que en quant als formats s'ha intentat diguéssim, adaptar-los el màxim possible al que és el que pugui ser la durada sospitada d'una infecció, però crec que en aquest sentit també reivindico que hi ha coses de millora.
I tant. Ricard.
No, hem recuperat el Raül. Jo us volia preguntar també per l'altre gran actor de la tardor, que és la grip.
Ai, sí.
Doncs ara estem en campanya.
Clar, estem en campanya, va començar la campanya de vacunacions, però la grip ja és com un tòpic, bueno, és un típic de la tardor, però que no deixa de ser una malaltia que en casos molt puntuals, amb gent amb una edat i amb unes complicacions, és una malaltia relativament greu.
Endavant, David. Ai, Raül, perdó.
Doncs sí, o sigui, depenent del pacient, i bueno, es trobem sobretot pacients crònics, d'aquests que sempre estem parlant, els factors de risc cardiovascular, diabètics, etcètera, doncs són tots pacients que se les recomana la vacunació. Per què? Perquè si ve una grip, que la grip, el virus de la grip, té la particularitat de que cada any canvia de soca. És a dir, que no és la mateixa, però és que estem parlant d'una vacuna de l'any anterior. Aleshores, sempre anem endarrerits i sempre ens apareixen soques noves. Aleshores, per què? Tenen la particularitat de que muten, canvien, no? I per tant, a vegades diuen, és que me'n vaig vacunar de la grip, però tinc la grip, sí, és a dir, però la tens més atenuada, més disminuïda, no com si no t'haguessis vacunat, no? I sobretot, pues, persones majors de 60 anys, pues, està molt recomanat, i sobretot les persones que viuen a les residències estan molt recomanats. No?
Sí, la recomanes, Raül, la vacunació amb aquestes franges, amb aquestes persones?
Sí, bueno, és el que està dictat des del Departament de Salut, no?, que totes les persones majors de 60 anys s'han de vacunar.
Perquè, Jordi, tots aquests productes que veiem a la televisió, a la premsa, a la ràdio mateix, escolta, los primeros síntomas de la gripe, ve a la farmàcia i demana't això i ja està.
A veure, el que està clar és que tots aquests productes no cura cap. El que tu et cura de la grip és el teu propi sistema defensiu. No sé,
al final és aquella dita d'un refredat ben curat dura una setmana i mal curat 7 dies?
No és el mateix, jo t'ho diria jo. El que passa, a veure, una cosa és que faci de més bon portar aquests 7 dies de tractament de la grip. A veure, està clar que els antigripals tradicionals doncs tenen el seu paper en aquest món i és senzillament fer de més bon portar el que és tot el procés de la malaltia, però realment el que et curarà serà el teu propi sistema defensiu. I tornant o reprenent amb el que deia el Raül, doncs aquí sí que penso que des de la farmàcia i enguany, en quant a la campanya de la grip que va començar a l'octubre, el 23 d'octubre, doncs el que és molt important, i en aquest sentit s'ha incorporat enguany per primer cop a les 3.000 oficines de farmàcia de Catalunya que participaran en la campanya, senzillament per, diguéssim, impulsar la vacunació a totes aquestes persones que formen part d'un grup de risc, com pugui ser el que acaba de dir en Raül, persones de més de 60 anys, persones amb malaltia crònica, les persones institucionalitzades, vaja, aquestes no vindran a la farmàcia perquè estan institucionalitzades, però pacients amb obesitat mòrbida, les embarassades, precisament enguany, és un dels objectius de la campanya, que és augmentar la taxa de vacunació en dones embarassades, atès que les dades ens diuen que es vacunen molt poquet. I en fi, penso que a partir d'aquí, doncs, bueno, està diguéssim, la farmàcia comunitària, doncs, per a contribuir a que, diguéssim, aquestes taxes de vacunació augmenten, també que augmenti la taxa de vacunació entre els propis professionals de la farmàcia, I després també desenvolupar mesures higièniques que evitin la propagació del virus.
Clar, suposo... Perdona, Ricard, m'agradaria preguntar-li també al Raül en aquest cas, perquè, Jordi, tu dius, vosaltres teniu el contacte diari, diguéssim, per exemple, poso d'exemple la gent gran, perquè és un dels grups que estan cridats, diguéssim, a vacunar-se, no? De dir, doncs, senyora Maria, no?, la que ve habitualment a la farmàcia, ha començat ja la campanya, no?, ja s'ha vacunat. Suposo que, Raül, en aquest cas, la feina de les farmàcies per enviar la gent no?, als centres de salut a vacunar-se és importantíssima.
Totalment. O sigui, jo penso que tots els que formem part de la comunitat sanitària ens hem d'ajudar entre tots per fomentar que la gent es vacuni contra la grip. Per què? Perquè al cap i a la fi, si es treuen econòmicament, i ja passo a la part econòmica, ja no només sanitària, doncs suposa una gran despesa anual, no?, per el gasto públic, diguem, no? Per tant, a banda de la salut, no?, pues també hem de tenir en compte diferents factors, dies de baixa, etcètera.
Molt important, hospitalitzacions, dies de baixa, absentisme laboral, que va lligat a això, i a més quan tenim unes dades de que ens diuen de que segons quina campanya o quina temporada pot arribar a afectar-se un 20% de la població. Això és, ja és considerable, eh? Això és molt, exacte.
I morts també en tenim.
Sí, exacte. Sí.
O sigui, va tot conjuntament. O sigui, jo penso que és una... situació sanitària que ha de ser integral, integrativa, entre tots els estaments, farmàcia, sanitat, etcètera.
Mm-hmm. No, anava a preguntar, Raül, tu estàs vacunat?
No, encara no m'he vacunat, jo espero
però
sempre...
Ho tens a l'agenda?
Sí, a la segona quinzena de novembre, perquè, si us fixeu, el que passa és que, clar, no sé si dir-lo o no, però és el pic de la grip sempre se dona a la primera setmana, segona setmana del gener.
Exacte.
Aleshores, la vacuna de la grip normalment té una durada de 3 mesos. Aleshores, o sigui, clar, sempre...
Ah, o sigui, tu te calcules perquè t'agafi ben protegit.
Això mateix.
Exacte, perquè, clar, hi ha gent que es vacunarà a l'octubre i al gener, quan comença el pic de la grip, doncs aleshores ja no estaria vacunat. Aleshores és quan la gent ve i diu, jo vaig vacunar. No? Aleshores, o sigui... Bueno,
això no ho sabíem, eh?
És el costum que tinc jo.
Clar. Jordi, tu estàs vacunat?
Jo em vacuno aquest divendres.
Veus?
Sí, em vacuno aquest divendres, suposo que no sóc tan calculador. Tot s'ha de dir, no sóc tan calculador, però jo penso que la protecció òptima la tindré, sobretot quan hi hagi aquell pic de màxima activitat del virus de la grip, que és, com diu en Raül, serà doncs, últims de desembre, primers de gener.
És que clar, els farmacèutics i els metges, que cada dia esteu veient...
No podeu caure.
Clar, que ve allà, que estornuda, que respira, que això es transmet per l'aire, al final arriba un punt que dius, bueno, em protegeixo, res. Sí, tu, Mònica, res, no?
De moment no.
Jo tampoc.
Però
escolta'm
una cosa, que em queda molt poquet temps i m'agradaria preguntar-los i encara una qüestió més, que no sé si tindrem prou temps, si no us haurem de fer tornar l'altre dia. Hem parlat d'un meló abans, que era aquest de l'automedicació.
Em falta un meló,
que és el del tema del seguiment de les medicacions cròniques, perquè jo crec que aquí us he preguntat a tots dos, tant al Raül com al Jordi, jo crec que aquí la farmàcia té un punt molt important, no?, a l'hora de fer el seguiment, pel que dèiem ara, que es veu en dia a dia normalment amb els pacients, i que potser és una tasca que en altres llocs, jo li posava al Jordi abans l'exemple d'Anglaterra, està més oficialitzada, no?, que el farmacèutic fa més aquest seguiment, i aquí es fa, però potser no està tan reconeguda.
Sí,
no?
És el que dèiem abans, no sé quina experiència té aquí el Raül. Nosaltres ja fa uns quants anys que estem implantant a partir d'uns protocols, el que se'n diu el pacient, o sigui, l'atenció farmacèutica al pacient crònic complex, i que està, vam fer primer una prova pilot i ara estem en una segona fase ja, diguéssim, dintre del desplegament, i que està, diguéssim, ha costat inicialment d'introduir, però bueno, en els casos en què s'ha tirat endavant ha estat un èxit total. Penso que aquí també, diguéssim, que conforma una mica i dota de sentit i de valor afegit el que és el professional de la farmàcia, i és un dels serveis que possiblement tingui més futur a nivell del que és la farmàcia comunitària, sobretot perquè també s'han de tenir en compte que, diguéssim, els recursos són els que hi ha, i és molt important, per tant, que quan es prescriu una medicació que val uns diners, doncs que aquesta medicació faci el seu paper en concret.
Mm-hmm. Raül, en aquest cas, què en penses tu d'aquest seguiment que s'ha de fer de les farmàcies?
Bueno, no, nosaltres, o sigui, el control pues, de les pacients crònics, no? Venen aquí, controlem, normalment, depenent de la patologia, metges, si són els diabètics, pues les fem un anàlisi cada 6 mesos per control del sucre, mirem la medicació que estan prenent, si s'ajusten, si no s'ajusten. En el cas d'altres patologies, pues un control a l'any amb el seu respectiu electrocardiograma, a tots els pacients que prenen aquest tipus de medicació. I existeix pues el que es coneix com la recepta electrònica, on apareix la medicació que es pren el pacient habitualment i que va molt bé a tots els nivells per portar un bon control. Una altra cosa són els casos aguts que tinguem, no?, de pneumonies o el que sigui, que, bueno, que ja és un altre tipus de control. Clar, però en el cas de les patologies cròniques, pues, ho fem així nosaltres, amb anàlisis, proves complementàries, respiratoris, pues, una espirometria, una radiografia de tòrax, etcètera, per veure l'evolució. I si es complica, pues, els enviem als especialistes, i si no, pues, el control.
Ens hem quedat quasi bé sense temps. La Mònica parlava de 2011. Jo crec que n'hem nombrat uns quants més, per obrir-los. Per tant, no descarto que tant el Jordi com el Raül tornem a quedar un altre dia.
Exacte.
Raül Rodríguez, metge de família, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies. Bona trobada per allà, per Tarragona.
Gràcies. Adéu, bon dia. Gràcies al Jordi Blanc, secretari del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona. Un plaer,
Jordi. Una salutació,
Jordi,
a tothom.
Gràcies.
Hem parlat de moltes coses, Mònica.
Massa coses, però se'ns acaba el temps. Escolta,
sí, anem directes cap a les dues. Escolta, sí. jo et volia explicar una altra cosa abans de marxar.
Va.
Aquest són això dels cunyats.
Home,
tots
sí.
Tenim a les famílies un cunyat que ja entén de tot.
Sí, jo no sé si tu el tens, jo estic pensant en algun nom.
Doncs aquell cunyat que et diu, quan parlem de cotxes, escolta, és que el meu cor molt, no gasta res, és un encenedor el meu, no gasta res.
Però saps per què és això?
Per què?
No, perquè coneix autogàs. És el carburant alternatiu més fet servir, més utilitzat al món.
Clar, a més és que és econòmic.
Clar, un 40%,
un 40%, escolta. Oh,
escolta, i les emissions també són mínimes, i és el callacunyados perfecte.
Aquesta expressió ara que de cara al Nadal, que hi ha molts menjars de família, anirà molt bé. Escolta, mira, més informació a autogas.repsol.es i ja saps, mou-te amb Repsol Autogas.
Això, mou-te
ja
cap a les dues.
Ja que estem a la Nacional 240 nosaltres, doncs anem directes a les dues. Mònica, demà hi tornem.
Demà hi tornem amb Recepta i la Leida. Ara notícies, va.